Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa. Som dimecres 13 de març de 2024. Si decidiu acompanyar-nos, hi serem fins les 12. I al llarg d'aquestes 3 hores passaran i escoltareu moltes coses que ara us avancem. Abans d'arrencar amb el sumari, però, deixeu-me que us saludi en nom de tot l'equip. Som Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i Sílvia Delgado. I què hi passarà a la ràdio, a les diferents emissores que fem possible aquest magazín? Doncs d'aquí uns instants vindrà la Lucía Dieguez de l'Escola de Dansa Cascavells amb el seu calaix de dansa, que avui dedica a presentar Cap Butaca Buida, que té lloc aquest dissabte. Un repte que s'ha convertit en un repte de país i que pretén omplir més de 60.000 butaques teatrals a Catalunya aquest sol dissabte. Tot repassant algunes de les propostes que hi ha i que podeu gaudir, ens plantarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat, al flaix informatiu. Darrere vindrà el Jordi Ferran, el nostre historiador, amb els seus tastets d'història. Avui, parlant de festes on hi ha presència d'animals. A les 10 obrirem la segona hora amb el Gerard Domingo. És el nou director de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya a Vilafranca, que justament aquest dissabte celebra portes obertes del cicle formatiu de grau superior especialitat en guia enoturístic. Parlarem d'aquesta formació i de les perspectives d'aquest 2024, ara que ell entoma les regnes de l'escola. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el segon flaix informatiu. 5 minuts per saber què passa i continuar. És dimecres i a 10:45 i uns minutets fem tertúlia, o la nostra gent gran fa tertúlia. Avui seran la Fina Milà i la Natàlia Navarro, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. I els proposem parlar de la soledat no volguda. Amb l'equip de Vinzeum a les 11:06, després del butlletí de notícies, entomant la tercera hora, presentarem els llibres de vi d'aquest dijous, que servirà per presentar el celler de les Galeries Laietanes de Joan Maria Minguet. I també us farem 5 cèntims del concert de Jazz Club Vilafranca d'aquest dissabte. Ens acompanyaran la Cecília Gené i l'Àlex Cassanyes. A 11:45, tercera i última cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el darrer flaix informatiu que escoltarem aquest dimecres. I acabarem tot recomanant dues activitats a l'agenda. Al detall, d'una banda, parlarem de neuroeducació amb David Bueno, que justament demà fa una xerrada a Moja. I de l'altra, us presentarem l'onzena edició dels Jocs Florals de Sant Sadurní que organitza l'Ateneu en col·laboració amb la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. En parlarem amb la regidora i amb el president de l'Ateneu Agrícola. Així transcorrerà aquest dimecres 13 de març. Som-hi!
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquest dissabte 16 de març se celebra la primera edició del Cap Butaca Buida, el Sant Jordi del Teatre, un repte de país que vol omplir més de 60.000 butaques arreu de Catalunya en un sol dia, amb 176 obres en 145 sales. D'això ens en vol parlar avui la Lucía Dieguez, de Cascavells, a Ràdio Sant Sadurní, amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs com bé dius, ens acompanya ja la Lucía Dieguez a punt ja per arrencar aquest calaix de dansa del mes de març. Lucía, molt bon dia, què tal, com estem?
Bon dia, Eli. Avui el calaix de dansa el dedicarem, ja que el dissabte 16 de març hi ha una acció de Cap Butaca Buida als teatres que succeeix abans que el públic puguem gaudir d'un espectacle. Com neix una obra? Per explicar-nos això tenim a Marta Casas, actual directora de l'Escola de Teatre del Casal de Vilafranca. I bon dia, Marta. Com neix una obra de teatre?
Com neix? Doncs en el meu cas et diria que neix d'una necessitat, ja sigui meva personal, no? Una necessitat personal d'escriure, d'expressar, de que tens alguna cosa allà dintre que necessites sortir, o una necessitat del grup. Jo porto molts grups i algunes companyies, aleshores hi ha un objectiu i aquest objectiu, que estic parlant d'una obra final, doncs a vegades la fem des de la creació conjunta, a vegades agafem una obra i l'adaptem, i a vegades directament doncs l'escric jo.
I una vegada que es té la idea, et poses a escriure el text directament o hi ha altres passos abans?
Diria que hi ha com diferents càpsules o receptes. Una seria, per exemple, el treball de creació. En el treball de creació són ells que apareixen el material, jo dono eines, proposo dinàmiques, jocs, però són ells que experimenten, que investiguen, que troben material que després jo els acompanyo, el modifiquem, el treballem, sí, però a partir d'aquí ells articularan aquesta peça final, seran els dramaturgs, els directors, els actors, sí, i jo tot aquest procés doncs, el dirigeixo i l'acompanyo. Ho provoco, sí, aquesta és la paraula, ho provoco que tot això pugui passar. Llavors ens anem a un altre extrem, que és, jo sé que tinc un grup X, amb X persones, X característiques, edats, jo conec cada actor, i llavors jo faig una obra a mida per aquesta companyia o per aquest grup, no? Pot haver-hi una idea prèvia del grup o no, és la meva idea personal, no?, que escric. I llavors ens aniríem a la recepta del mig, que seria una barreja. Jo començo treballant, proposant improvisacions, dinàmiques, treballem personatges, treballem escenes, treballem temàtiques, i a partir del material que surt, dels continguts, dels personatges, a partir de tot el que ha sortit, jo aquí m'inspiro i faig el guió.
Per tant, les creacions són personalitzades. El projecte depèn i es transforma segons els artistes que finalment duen a terme la teva idea, no?
Sí, jo escric i treballo amb obres totalment personalitzades al grup i als artistes. Quan escrius, doncs inevitablement estàs connectat, no?, en el teu imaginari, i a vegades tens molt clar, visualitzes com ha de ser allò en escena, tens molt clar com ha de ser aquell personatge, com ha de ser aquella escena, i quan ho portes a l'escenari, a vegades ho trobes molt fàcil, molt fàcilment sorgeix, flueix i dius, ostres, és que és això, que bé, que fàcil que ho hem trobat, i a vegades no. Però en aquest a vegades no és molt interessant el camí, perquè a vegades ho acabes trobant o a vegades no. A vegades trobes altres coses totalment diferents, allò que t'havies imaginat prèviament, però que també són molt interessants. La qüestió és estar molt receptiu i molt obert a tot el que està passant a escena i agafar qualsevol cosa que està passant, que està, a vegades és fruit d'un error de l'actor o a vegades ho provoco perquè sorgeixin noves coses. Jo treballo molt a partir dels actors, a partir de lo que està passant en cada moment. I a partir d'aquí doncs, ho acompanyo, ho potencio, ho modifiquem. Et diria que tot està, per tant, en constant transformació i en constant modificació, que l'obra sempre està viva, inclús un cop que l'hem estrenat i anem fem una gira, doncs de cada passe hi ha una reunió, ostres, això ha funcionat, ostres, aquí hem trobat noves coses, anem per aquí, anem per allà. i és molt interessant treballar així.
Al mateix temps, hi ha tota una franja de dissenys per part dels vestuaris. Si són creacions pròpies, es porten a modistes per tal que confeccionin aquests vestuaris. Tenim a la Blanca Ferrer, creadora de gran part del vestuari de la cavalgada dels Reis de Vilafranca, sastresa i dissenyadora de vestuari teatral. Bon dia, Blanca. Normalment els directors et porten els dissenys o crees tu dins de les necessitats de l'espectacle?
Normalment, en un projecte de creació, la direcció marca uns ítems, no? Una temàtica, potser un espai, un temps, no? En què passa l'escena, i a partir d'aquí és en aquest cas la dissenyadora de vestuari, o en aquest cas jo, que penso, no? Faig recerca, busco vestuari, faig unes propostes, i per tant és un procés bastant creatiu, bastant ampli i bastant genuí, diguéssim, doncs, de la persona que dissenya. Val? Evidentment, s'han de tenir en compte doncs, totes les necessitats que hi puguin haver-hi de l'espectacle. En el cas de la cavalcada Reis de Vilafranca, hi va haver un primer encàrrec de crear doncs, aquest seguici, no? Que acompanyessin a ses majestats, i a partir d'aquí es van començar a pensar uns personatges, es va començar a pensar una gamma de colors, i llavors una miqueta tota l'estètica, no? Que hi ha de la cavalcada de Vilafranca segueix un fil i que cohesiona els personatges els uns als altres, i tots aquests han sigut creats des de el lliure pensament, diguéssim, no? De que no hi ha hagut ni limitacions per part de qui proposava doncs, el projecte ni qui ho dirigia.
I una vegada que tens els dissenys, explica'ns una mica, hi ha diferència si el vestuari és de teatre o de dansa? Ho dic perquè els moviments dels ballarins, no?
Correcte, com bé tu dius, és diferent el vestuari pensat per fer teatre que per fer doncs, dansa. És molt diferent, sobretot pel tema de dansa, hi ha tot el tema dels moviments, tot el tema, doncs, depèn de quin tipus de dansa, si per exemple és contemporània i té molt de roce pel terra, doncs també, no?, vigilar quin tipus de teixits col·loques. Per tant, el tipus, no?, de proposta escènica marca i defineix com serà el vestuari, quin tipus de materials utilitzarem, quin tipus de patronatge, quin tipus de material. Potser la dansa necessita teixits més elàstics, segons com, no té per què, però potser necessita una cosa doncs, més adaptable al cos que no pas un espectacle teatral on podem vestir, jo que sé, un personatge doncs, d'Elisabet. I per tant, aniria amb la seva gorgera, els seus mirinyacs, i aquí mobilitat no en tindria massa. ¿Vale? I per tant, doncs, sí, depèn de cada personatge i depèn de cada situació i depèn de cada espectacle, no? Doncs el vestuari va en funció del que ens trobarem.
I d'aquelles meravelloses tendes plenes de teles, fins al moment que les teves creacions surten a l'escenari, hi ha proves de vestuari?
El funcionament, no? Des del moment això, no? Que vas a buscar les teles a la botiga i que al·lucines amb tot el que hi arriba a haver, perquè hi ha moltíssimes coses i et pots tornar molt loca, el procés és un, i almenys és el que faig servir jo, no? Que a partir del disseny faig la tria de les robes, però abans de tallar qualsevol roba sempre faig una prova amb un teixit doncs, sense massa valor econòmic, diguéssim, per veure les formes, per veure els volums, per entendre les mides, inclús de vegades doncs, per crear sobre el maniquí o sobre la persona quines seran les formes, i això ho faig sempre amb una roba doncs, que no té un valor. No? Un cop he fet aquesta mena de joc, no? Perquè per mi és com un joc, no? Amb aquesta roba sense valor, el que faig és treure'n els patrons amb cartró. Llavors faig tot el desplegament, trec els patrons amb cartró i després ja és el moment de poder tallar. Un cop tallo tota la roba, i ara sí a la bona, el que faig primer és embastar-ho. Val? Primer tot embastat, hi ha coses que potser ja les coso perquè les veig clares, però si hi ha punts conflictius, com poden ser pinces, com poden ser les cises de les mànigues, com poden ser els laterals del cosset, doncs tot això, o del pantaló, o del faldil, el que sigui, de la peça, ho embasto, per poder tenir marge i per tal de no passar l'agulla sobre teixit, que després potser l'hauré d'obrir o hauré de modificar. Per tant, em curo una miqueta en salut. Quan aquestes proves ja van bé, que s'ha provat tot i tal, doncs llavors hi ha excuses, fan els acabats, els forros, totes les vores i tot, bueno, doncs tot el procés, no, final de la peça.
Els ballarins realitzen assajos, normalment en espais d'assaig diferent, com escoles de dansa o sales de lloguer, però els ballarins tenen una forma de treball diferent a les actors. Per això mateix tenim a Vanessa Butxaca, actriu, entre d'altres, a Com si fos ahir, El cor de la ciutat, Hospital Central, i actualment la podríem veure al paper de Lucía, a Tu també lo haries, de Disney+. Bon dia, Vanessa. Et pregunto, les audicions, com un actor arriba a formar part d'una producció?
Hola, Lucía. Gràcies per la teva invitació al programa i bon dia a tothom. A veure, els actors passem per diferents tipus de càstings. Prèviament t'han seleccionat per fotografia. Si els encaixes amb una mica amb el que tenen en ment, després doncs, passes a proves més presencials o self-tape, que també està molt de moda avui en dia. I finalment doncs, acabes fent el càsting amb la direcció de càsting o amb el director del projecte i si els encaixes doncs, en el que estan buscant i tens la sort, doncs acabes treballant en el projecte que sigui, tant sigui teatre, cinema, televisió o pel qual t'hagin seleccionat.
I una vegada que ja estàs dins d'un espectacle, com són els assajos? Vull dir, els actors estan molt de temps assajant?
En quant als assajos, doncs tot depèn del sector que t'hagin agafat. A veure, per exemple, en teatre s'assaja normalment un parell de mesos abans de l'estrena i aleshores aquí hi ha un procés de creació tant amb el director com amb la resta dels companys, amb l'obra, bueno, és molt enriquidor. En canvi, per exemple, amb televisió i cinema és un procés molt més ràpid. Aleshores, per exemple, doncs, t'envien el guió a casa, te l'aprens, vas al dia del rodatge i fas una lectura amb el director i la resta de companys i aleshores ja rodes. Potser a vegades sí que assages un parell de vegades abans de rodar directament i ja està. En cinema el procés és una mica més llarg, hi ha una creació del personatge, el director t'explica què és el que vol d'aquella escena, el que vol del teu personatge, tu prèviament també t'has preparat el teu personatge, l'has treballat i quan vas a rodar ja ho tens tot, vull dir, ja tens el guió après, saps què és el que vol el director i aleshores doncs, bueno, allà és una mica en funció del director si et fa repetir l'escena una vegada, dos, deu o quinze o vint, tot depèn de fins que ell o ella troba el que està buscant.
Ja, i una vegada que tot està preparat, s'adapten les obres al lloc on esteu a cada actuació?
Quan prepares un muntatge, t'has d'adaptar tu i l'escenografia a l'espai on es presentarà. Com a espectacle saps quins mínims necessites que tingui aquell espai. Aleshores, tot depèn una mica del pressupost que hi hagi darrere i del circuit on es mourà el teu espectacle. És diferent les necessitats a un Teatre Nacional de Catalunya, per exemple, que a una sala alternativa. I, per tant, doncs, depèn del teu espectacle, si és gran, si és petit, si sou molts actors, si sou pocs actors, doncs tindràs unes necessitats o unes altres. Simplement és així.
Però qui fa possible que tinguin o no actuacions aquestes creacions? Marta, tu com directora, com arriba la teva obra a ser programada en diferents teatres?
Bé, primer de tot seria fer el dossier, no? El dossier on hi ha el recull dels aspectes més artístics i més tècnics, totes les necessitats tècniques que requereix l'obra, on hi ha el pressupost i on hi ha un recull de fotografies o de l'enregistrament de l'obra parcial o total. I a partir d'aquí, exacte, sou, anem a trucar a portes. I quines portes truco? Doncs una mica depenent del circuit que t'interessi entrar, perquè no és el mateix un teatre de carrer, cada sala, teatre breu, teatre de petit format o de proximitat, o un format gran, sí, que el pressupost tampoc no serà el mateix, ni les necessitats de l'espai escènic tampoc. A quin públic va dirigit se't poden obrir també nous circuits, per exemple, teatre infantil, i estic pensant en el teatre escolar. Sí. A partir d'aquí, doncs, què ens interessaria? Doncs ens interessaria entrar en algunes fires específiques o mostres, que és una bona ocasió, que és un gran aparador per mostrar la teva obra i on hi ha molts programadors doncs, que van a mirar, van a triar, van a remenar. Pots enviar-ho a sales, a veure si t'accepten. És que és una mica depenent del format. Per exemple, a nosaltres, ara amb una companyia petita que tenim de teatre amateur, doncs ens funciona moltíssim el boca-orella. Sí que estem dintre d'un circuit de la GATAP que ja tenim programades alguns espectacles dintre del Penedès, però a partir d'aquí ens surten molts bolos pel boca-orella, perquè funciona, perquè agrada i perquè són formats molt fàcils i adaptables, el que parlàvem abans. I el pressupost també, haig de dir que s'ajusta i és fàcil, que és un altre component molt, molt important en tot això.
I Vanessa, la qual també tens un curtmetratge de creació pròpia, Shonoganai. Com arribes a ser programada a diferents sales?
En el cas del meu curtmetratge Sono Ganai, com comentaves, doncs jo mateixa he estat jo qui ho he enviat als diferents festivals, que crec que pot encaixar i per ara doncs, estic molt contenta que va quedar finalista en el Festival Internacional de Mèxic, un festival que es diu FICA, i la realitat és que em sento molt, molt afortunada perquè ja simplement perquè un festival doncs, el seleccioni entre milers i milers de curtmetratges que arriben a presentar-se, doncs la veritat que és un orgull per mi i per tot l'equip que ho ha fet possible. Així que molt contents tots.
Els tècnics de llums i so són els que fan lluir tot aquest treball. I aquí consultem a Mònica Moliner, cap tècnic dels teatres de Cal Bolet i Auditori de Vilafranca. Bon dia, Mònica. Doncs la pregunta del millón. Com funciona posar les llums i so a tot un muntatge escènic?
Bon dia, Lucía. Doncs mira, en el nostre cas, quan espectacles ja professionals i no professionals venen de fora, ja tenen un disseny fet. La nostra feina és pactar amb els tècnics. Ells ens demanen doncs, les seves necessitats, tant de llums com de so. Nosaltres els hi expliquem el material que nosaltres tenim i si ens adaptem els uns amb els altres, estupendo. A vegades s'han de llogar materials, a vegades s'adapten. Aleshores, aquí la feina és això, és de bàsicament negociar, deixar preparada la implantació lumínica, deixar preparada tota la part del rider, que és el rider de so, i col·laborar amb la companyia perquè tot surti bé i que la nostra feina realment quan es valora és quan no es nota, perquè si hi ha un fallo de so o hi ha un fallo de llum, la gent ho veu. En canvi, quan tot va rodat i surt bé, la gent no se n'adona i aquest és el nostre gran objectiu, que la nostra feina no es noti.
I hi ha diferència si l'espectacle és de dansa o de teatre?
Potser hi ha altres tècnics que no ho pensen, que hi hagi diferència, però jo crec que sí, perquè quan són espectacles teatrals hi ha molta importància amb l'escenografia i la part actoral i les llums són com un complement. Però amb la dansa jo crec que les llums juguen un paper més principal. No és una meitat d'espectacle, però poder és una tercera part. Una bona il·luminació en un espectacle de dansa fa que el que vols expressar en aquest espectacle llueixi molt més. Jo crec que en el món de la dansa és més com un personatge més. I en algunes produccions teatrals també. I tot plegat fa que l'espectador al final surti content, perquè el que venem són emocions en el món de la cultura.
Doncs, Eli, no sé si t'havies plantejat tot això quan vas a veure un espectacle. Hi ha un ventall extraordinari d'espectacles que fan riure, que et fan pensar, que et fan un xoc al cor, produccions amateurs, professionals. Pots anar sol, en companyia, en família. Sempre és benvingut un regal d'una entrada a un espectacle. Animeu-vos a compartir l'arrel de tot això perquè el fet d'anar a veure una mica un final de curs de la seva escola de dansa o de teatre, això fa que es formin artistes. Jo aquest dissabte 16 de març posaré el meu granet de sorra i amb aquesta acció de Cap Butaca Buida, actuant amb la companyia Pèl a la Unió del Casal de Gelida, amb l'obra de la Marta Casas, La matança del porc, perquè, en definitiva, entre tots tenim que fer que s'aixequi el taló.
Que visca al teatre, Lucía. Sí. Moltíssimes gràcies i fins al mes vinent.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 del matí i encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijar. L'equip de govern de Vilafranca estudiarà nous punts on instal·lar càmeres de videovigilància. La setmana passada es va completar la instal·lació de 15 càmeres de videovigilància en 5 punts de Vilafranca. Les càmeres estan en funcionament a la plaça de l'Estació, la Rambla Sant Francesc, el carrer Sant Sadurní, amb Espirall, la plaça Pau Casals i el carrer Antonio Acedo de Sopetrán. Cada punt disposa de 3 càmeres, 2 de fixes i una de mòbil que permet enfocar i ampliar les imatges en cas que sigui necessari. Segons el regidor de Seguretat Ciutadana, Ramon Zavalla, la instal·lació de les càmeres ha contribuït a prevenir l'incivisme i actes delictius en aquestes zones especialment sensibles. Alhora, el sistema de videovigilància està servint per detectar més ràpidament les incidències. Les càmeres es controlen des de la sala de coordinació operativa de la policia local, que ha quedat petita i s'haurà de traslladar a un espai més adequat. Per això s'ha previst una inversió de 8.000 euros. D'altra banda, aviat es posarà en marxa un programa de geolocalització de les patrulles i s'està estudiant la possible adquisició d'un software vinculat a les càmeres. Sant Llorenç d'Hortons prepara el Viart 2024. El Viart és una fira de caràcter anual que va néixer a Sant Llorenç d'Hortons ara fa 13 anys, amb la voluntat de fusionar els vins i els caves ecològics, biodinàmics o naturals dels cellers de proximitat amb l'art i les seves diferents expressions. Enguany la fira arriba a la seva 13a edició el proper 27 d'abril, d'11 del matí a 10 de la nit, i comptarà amb un ampli ventall de propostes, des de tallers creatius per infants, sessions de tast de vins i caves, de maridatge amb gastronomia del municipi i els vins de la fira, fins a un concurs de pintura ràpida, passant per un espai d'intercanvi de plaques de cava, diferents sessions de teatre i espectacles, música al carrer o actuacions castelleres i de gegants. Aquesta setmana s'ha obert el termini per presentar la sol·licitud de parada a la fira, que es pot consultar a www.ajhortons.cat. Un punt de recàrrega de cotxe elèctric de Cunit no ha funcionat mai en 2 anys des de la seva instal·lació. En poc temps, les recàrregues deixaran de ser gratuïtes al municipi. Per incentivar i impulsar la mobilitat sostenible, Cunit va implantar en diversos punts del municipi carregadors pel vehicle elèctric. En les zones on hi ha una mobilitat de persones com al costat de la biblioteca, el pavelló esportiu o l'antic CAP, i que ara acull l'espai jove. L'augment de la flota de vehicles elèctrics ha motivat que els carregadors, que fins ara són d'ús gratuït, tinguin cada vegada més usuaris. No obstant, hi ha un altre punt de recàrrega que encara que va ser col·locat fa més de 2 anys, encara no ha arribat a funcionar. Aquests pals estan al costat de les noves oficines a la disposició d'empreses i emprenedors, l'e-Factory. Propietaris de vehicles elèctrics lamenten que aquests punts no hagin arribat a activar-se. Mor als 111 anys Pilar Càlix, la dona més gran del Penedès i la segona de Catalunya. Diumenge moria Pilar Càlix Busquets, la dona més gran del Penedès i la segona de Catalunya. Nascuda a Font-rubí, al barri de l'Alzinar, va estudiar fins als 12 anys al municipi. A partir d'aleshores es va quedar a casa per ajudar la mare i donar un cop de mà a la seva germana gran, que tenia una màquina de cosir i brodava per encàrrec. Als 19 anys es va casar i se'n va anar a viure a les Cabanyes, on ha viscut fins ara. Les exèquies es celebraven dilluns a les 11 a l'oratori del Tanatori de Vilafranca i posteriorment era enterrada al cementiri de les Cabanyes. La dona més gran del món és la també catalana Maria Branyes, que actualment resideix a Olot i que el 4 de març va celebrar 117 anys.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 2:15. Continuem amb més propostes, saludant més col·laboradors. Ara arriba el moment de parlar d'història i ho farem, esclar, amb el nostre historiador de capçalera, el Jordi Ferran, des de Domenys Ràdio, amb la Laia Batlle.
Una setmana més ens acompanya aquí als estudis de Domenys Ràdio el nostre historiador de referència, el Jordi Ferran, avui per parlar de festes que es fan o se celebren amb animals, i això és el que parlarem avui. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Bé, sí?
Sí, sempre un plaer. Aquests,
home, i tant, el plaer és nostre escoltar-te amb tot això que ens explica sempre aquests fets històrics que segurament, doncs, potser no sé si algú recorda, però sí que en aquest cas volem parlar de tradicions que tenen com a protagonistes els animals. Aquí, per exemple, una de molt nostrada seria els Tres Tombs, no?
Sí, aquesta setmana passada van ser a la Bisbal. Ara estem en període de Tres Tombs, no?, pel Penedès. I bé, diríem que parlarem d'una festa on també hi havia un animal protagonista, perquè és una cosa, bé, entre nostrada i curiosa, no? Ara hem de tindre present que abans hi havia més animals al dia a dia de les persones.
Sí.
A tothom, qui més qui menys.
A casa sempre hi havia,
hi havia una estable, no? O animals pel consum propi, gallines, porcs, cavall, una mula pel camp, era el cotxe. De la mateixa forma que tothom ara té un cotxe, doncs abans...
Hi havia un cavall a casa,
sí.
No?
Per tant, és normal que els animals tenien més pes a les festes. Tot i que el que parlarem avui, diríem que si els Tres Tombs podíem dir que és una festa molt nostrada, de la que parlarem avui va ser una extravagància, un fet únic, com és, no sé quantes n'hi ha hagut, però de ben segur molt poques. Aquesta, la única que devia passar a la Bisbal, i jo crec que m'atreviria a dir a l'interior del Baix Penedès,
sí,
que és una corrida de toros. Corrida de toros per la Festa Major de la Bisbal de 1896. A la gran plaça de toros, a la monumental bisbalenca, a actual plaça Major, que van habilitar la plaça Major, amb carros i fustes, van tancar els carrers adjacents,
sí,
per convertir-la en un fosso. I per què, no? Perquè totes les festes tenen un per què, no?
Mm-hmm.
Per exemple, la Bisbal, els Tres Tombs, són de l'any 92. No és una...
És a dir, relativament nova, no?
Sí, anterior a la guerra sempre s'havien fet festes de benedicció amb els cavalls. Mm. Amb els cavalls i amb els animals, en general. De fet, sabem per la consueta, que una consueta és un document eclesiàstic on s'explica quines festes hi ha, no? Perquè, diríem, són els apunts de l'Església, perquè quan entri un nou mossèn sàpiga què és el que ha de fer. No? Sabem per la consueta de la Bisbal que per Sant Antoni sortia el mossèn sota pali allà davant de l'Església i anava beneint tots els animals que passaven per allà. Per tant, ja era dia de festa, però els Tres Tombs, per exemple, són de l'any 92, perquè hi va haver un seguit de persones molt aficionats a aquest món que van impulsar-los. Doncs tenim l'origen d'aquesta festa que s'ha celebrat aquesta setmana passada. I així, com en molts pobles i moltes festes, que n'hi ha que es perden en els albors dels temps i n'hi ha que sabem exactament per què es van fer. Doncs aquesta sabem exactament per què es va fer una plaça de toros, no, per què es va fer una corrida de toros a la plaça Major. Per Festa Major, doncs bé, la va impulsar bàsicament una persona que es deia Daniel Freixas, una persona que algun dia en parlarem també aquí, perquè es mereix un programa propi, una sèrie gairebé. De fet, sé que algú està fent una novel·la, perquè ens van demanar fa uns anys informació i...
D'aquest Daniel
Freixas. Sí, ens va... Bé, potser ha acabat en un calaix guardat, eh? Però a mi em va tocar fer ruta turística per la Bisbal, ensenyar-li on havia viscut i la informació que teníem. Per tant, algú deu haver estat novel·lant la seva vida, si no, llancem aquí el... Ja en parlarem un dia.
Vinga.
Perquè havia sigut cap de policia de Barcelona, va tindre una agència d'investigadors, va ser una persona amb molts clarobscurs, que tenia relacions a la Bisbal, era nascut a Reus, aquesta persona, havia tingut relacions a la Bisbal perquè havia fet de secretari en la seva joventut, i sabem que a finals del segle XIX retorna a la Bisbal carregat de diners, després de tindre uns problemes a Barcelona amb els atemptats, ha de marxar una miqueta així... Cames, ajudeu-me, de cop arriba a la Bisbal amb molts diners, compra la casa pairal davant de la plaça Major, arriba amb la seva família i obre un bar, decora tota la casa així diríem, amb gust i amb diners, i fa un colomar, i fa unes escales, amb un jardí... Bueno, és a dir, es vol fer notar... intenta entrar en, no, en l'èlit política d'aquell moment, col·locant-se amb els que estaven a la posició, i diríem que segurament per guanyar-se el favor, per fer... No, perquè la gent sapigués qui és, sabem que ell organitza... Una corrida de toros.
Eh? Una excentricitat com una altra,
sí, una
no?
excentricitat, no? Diríem que hi ha gent que podria contractar Camela, no? Perquè tota la comarca ho sàpiga.
Exacte.
I Daniel Freixa va contractar una corrida de toros. I va contractar tres toreros, el Minuto, i el Guerra i el seu gendre.
Quan hi ha tema familiar pel mig...
Clar, el Minuto i el Guerra eren els professionals i el gendre era, perquè ja que ho pagava el tiet,
clar.
Doncs que algú ho tingui. El problema era que... Bé, que quan van anar a buscar l'animal, diríem que no hi devia haver toros al Penedès disponibles... I li van comprar un bou a un home de la Bisbal, el Silvestre de Gordell, i clar, li van comprar un bou. Un bou que, de tots els que tenia, de la Bisbal devia ser el més ferotge.
El jove.
I devien dir, bueno, ja si és ferotge ja farà el car. A més, doble guany, perquè si no té cornamenta ens estalviem que algú se'ns mori el gendre de sagnat. Bé... A tot això, ja es veu que ja va començar malament, diríem, la jornada, perquè quan van deixar anar l'animal, no tenia força, no? Diríem que els aficionats esperaven més bravura hispànica, i es veu que el pobre ho devia estar pensant, mira, jo no sé on t'estic, i no... Es veu que el van haver de, diríem, d'animar, punxar una miqueta perquè l'animal envestís, perquè certament anaven amb les capes, eh, i amb espases per poder fer una bona jornada i vestits així una miqueta amb el barretet i tot. Vull dir,
hi ha documentació gràfica,
sí,
d'això?
De fet, de tot això ho sabem, ens ho prenem una miqueta a catxondeig, perquè realment jo crec que el que sigui... La gent en aquell moment devia estar flipant. Llavors, no, va, perquè... Clar, tu t'imagines que el teu avi o el teu besavi...
Va ser present allà,
clar,
no?
I surts de casa i dius... Maria Carme, vaig a veure una corrida de toros que ens ha pagat l'home aquest de Barcelona. Clar, devia ser una cosa... Ara m'imagino que ho programem un any, per... jo no aniria a veure... Perquè... O sigui,
per curiositat.
Per curiositat. Ja. Ara, si em diuen que aquí a Sant Jaume feu una corrida de toros, i diria, hosti... No, per curiositat, perquè quedarà pels anals de la història.
Clar.
Com el segon poble del Penedès, de darrere de la Bisbal, un segle després.
Home, ho tindria molt complicat, eh? Perquè com
sí.
està el tema amb
sí,
tota
no,
la llei de benestar...
Ara no es pot, ara no es pot.
Ara, evidentment, no. Però l'any
1896... No hi havia aquesta legislació. De fet, crec que a Calafell, assegut a Calafell, hi havia una plaça de toros, també, vull dir, que van fer per una urbanització. I per aquí, alguna urbanització de per aquí dalt... aquí el tocant entre l'Alt Camp, crec que també n'hi havia algun altre, vull dir, és una cosa...
Que hi havia com una tradició, també.
Més que una tradició, jo crec que és un element de venda, de dir, ep, que tothom... I, de fet, va servir per cridar l'atenció, perquè l'Esquetlla de la Torratxa, que era un diari molt important de Barcelona, humorístic, va enviar un... De fet, sabem tot el que va passar, i hi ha fotos, que són de les fotos més antigues del municipi, perquè l'Esquetlla de la Torratxa va enviar un corresponsal a fer fotos de l'acte perquè els hi va semblar una excentricitat i així ens ho escriuen. I llavors tenim diverses fotos dels toreros i del bou, no? Que llavors per això sabem que és un bou, perquè és que a les fotos es veu un bou pobre amb una carona... Que no devia entendre què està fent allà. De fet, no tenim el programa d'actes, però sabem que hi havia algun programa d'actes perquè en la nota aquesta de l'esquitlla de la Torratxa es diu que es va enviar, que se'n van enterar perquè hi va haver un programa d'actes on s'especificava que després, un cop matant l'animal, es faria una gran festa a la sala, que la sala també estava a la plaça Major, just al costat de la casa pairal que s'havia comprat aquest home. Era una sala on hi havia on hi tenia lloc les reunions del partit de dalt, que estaven a l'oposició política, perquè abans manava el partit de baix, que això és molt típic aquí del Penedès, de què és el partit de dalt, el partit de baix, que realment com s'ha de conèixer, perquè en aquell moment eren conservadors perquè els que manaven formaven part del Partit Liberal, però al cap d'uns anys els que eren conservadors passaran a ser catalanistes i els altres passaran a ser conservadors, perquè al final com es mouen aquestes dinàmiques una miqueta per l'odi de tu, o sigui, tu, jo, tu, i no tant per la ideologia. A veure, la ideologia...
Hi havia una base,
sí,
potser.
Sí, t'acabes, no? Sobretot més ja a partir de... a principis de la dècada següent, dels anys 10, amb la irrupció del catalanisme, doncs llavors ja hi ha una identificació més, o clarament els que són rabassaires, doncs tenen una identificació, però tenen una identificació més de classe que no pas ideològica. O sigui, en aquest moment doncs el partit governant era liberal, doncs els altres eren conservadors, però bàsicament els que manaven eren els de baix i els que no manaven, diríem que acabaven d'aconseguir el triomf, és una festa, aquesta festa és una miqueta de celebració de triomf després de molts anys. Llavors, per això aquesta cosa tan exagerada, no? De dir, per fi hem arribat, ja ho veureu, ara comença el bo, toros.
Per tant, també tenia aquesta connotació política?
Sí, clar, és, al final, darrere d'aquestes festes tan extravagants, sempre hi ha una connotació política de voler deixar-te veure, que la gent sàpiga de tu i es deixi veure. I, de fet, diríem que això, que aquest brau, que no era un brau, que era un bou, un cop mort a la plaça, no?, s'havia de menjar entre tots els partidaris amb una gran celebració. Bé, el problema va ser que el bou, diríem que després de punxar-lo una miqueta perquè embestís una mica, perquè estava allà, que no feia res, es va cansar. I com que la plaça estava feta de botes i carros ficats tapant els carrers, l'animal sí que va embestir, però el que va embestir va ser una bota i va marxar, va baixar a...
Es va escapar,
va. Es va escapar, bàsicament. Es va escapar avall, cap al torrent, i diríem que la corrida de toros es va convertir en un Sant Fermín, però a la inversa, perquè els protagonistes van haver d'anar a perseguir el bou perquè... perquè després el bou era el plat principal,
clar, clar,
de la gran festa de celebració de triomf polític. Bueno, estem parlant, és a dir, oficialment era una festa, era un acte de la festa major, però darrere d'això el que s'hi amagava era una festa de triomf polític. I per què ho sabem? Bueno, ho sabem, ho podem sospitar primer perquè el palco d'honor era la pròpia casa del senyor Freixa, que és qui segurament va pagar l'acte, perquè de l'Ajuntament no en va sortir ni un duro d'això. I perquè després d'aquesta festa de celebració, un cop atrapat el bou, pujat al cel i fet a la brasa, va fer aquesta gran celebració, i posteriorment van anar en un acte de caciquisme entranyable, quasi, van anar en manifestació de la sala del partit, és com si de la seu del partit, on s'havia celebrat aquest acte fins a l'Ajuntament, es va fer un preu extraordinari i es va nomenar el Daniel Freixa, que és qui havia pagat, diríem, la festa, fill predirecte de la Bisbal.
Ja tenia el que volia, no?
Sí, una miqueta, que ja tenia el que volia. Doncs, en quin... Segurament estava tot orquestrat, és a dir, ja estava tot fet, no?, de fer aquest acte perquè hi vingués la premsa i llavors poder dir a la premsa, no tant als bisbalencs, segurament Una festa així tan extraordinària està pensada també pels de dintre, però sobretot pels de fora, no? Perquè els de fora et coneguin. I, de fet, Daniel Freixa s'hi va estar poc a la Bisbal perquè, contràriament al que podria semblar, no va voler ser mai alcalde ni regidor, sinó que directament va saltar i va fer campanya per ser diputat en altres partits diferent del Penedès. Va estar per a Falset i després per l'Ebre.
És a dir, que va continuar amb la seva trajectòria política, però fora de la Bisbal.
Sí. Per això és un home així amb molts clarobscurs, perquè tampoc se sap per què exactament va vindre allà, per què va marxar... Bueno, l'únic que sabem són aquests actes extrafolaris que ens ha deixat pel record, doncs, això, el fet de constar com a poble en els anals de la història taurina del Penedès, en aquesta gran festa dedicada a la glòria, no?, d'una persona que s'ho va pagar i s'ho va arreglar tot. I segurament al llarg de la història trobaríem altres festes que si sabem el motiu exacte per què es van fer, doncs hi trobaríem també això, no?, pels interessos polítics o d'altres no. O sigui, hi ha festes que obeeixen a interessos polítics de voler crear, no?, aquesta sensació de dir ara ha començat una nova època. Aquesta gent, aquell mateix any, havien guanyat les eleccions municipals, el partit de dalt havia guanyat les eleccions municipals després de molts anys de govern del partit de baix, i van voler fer aquesta gran festa. De la mateixa forma que la primera festa major que hi havia hagut 30 anys abans a la restauració... No, en la primera festa major de la restauració borbònica, és a dir, un cop els Borbons tornen al poder després del sexenni revolucionari, que hi va haver la primera república, això estem parlant de la dècada dels 70 del segle XIX, doncs el primer castell de foc i globus aerostàtic que hi ha documentat a la Bisbal es produeix en aquesta festa major que havia passat 30 anys abans d'això, on precisament el qui després va ser cap i alcalde del partit de baix va impulsar, llavors sí, des de l'Ajuntament, per tant la festa ens va tocar pagar-la entre
llavors,
tots,
sí.
Va impulsar també aquesta gran festa major. Mm-hmm. Per tant, veiem que les festes a vegades tenen aquest interès, s'han de llegir, no? Tots els fets històrics tenen dues lectures. Hi ha el banal, que és el que hem explicat una miqueta així, més amb el riure, perquè la gent que fa riure una miqueta, una també, mica. Com va ser.
I és ben curiós,
sí.
No?
Sí, i després, no, hi ha la segona lectura, que és la que la documentació no t'explica, perquè és la que tu has d'entendre, és la feina dels historiadors. Per això és important estudiar la carrera, i no tothom pot fer el que li agrada, no? Però,
sí, clar.
Però al final la carrera, estudiar una carrera, tindre aquesta professió et serveix per això, per
discernir, no?
Sí, per saber llegir no quedar-te en el fet graciós, sinó preguntar-te els perquès, no? I per això per què es va fer, i interrelacionar coses que no estan escrites en cap lloc, però que un cop les col·loques una al costat de l'altra, t'ajuden a explicar i entendre millor les coses. I entendre, doncs, això, que en aquesta festa amb animals, en realitat, a diferència dels tres tombs actuals, que és una festa, diríem, de gaudi i de tradició, en aquest cas era una celebració política i, sobretot, d'interès propi d'una persona que es volia ocupar el càrrec, segurament, de cacic que tenia llavors els que estaven en el govern. Un cop va guanyar, segurament, bueno, una tipologia d'actes típics del XIX per comprar voluntats, no? I de veure i de sorprendre la gent i de voler ser, de dir, no, mira, que tothom em tingui en compte i que la gent vegi que jo tinc aquesta capacitat que ningú més al poble pot fer, perquè si la gent... si tu ets capaç de fer una corrida de toros que ningú més és capaç de fer-la, voldrà dir que, és la lectura que un vol que els altres sàpiguen, dir, jo sóc, o sigui, us estic demostrant que sóc la persona més important del poble, que és al final el que segurament aquesta festa l'objectiu. Però bé, la gràcia és que això, filosofia política a banda, és que ens ha quedat pel record unes boniques festes d'un bou amb cara de no entendre què està passant i uns toreros...
I amb un final...
Sí, amb un final, pobre... Bueno, pobret per ell. I amb uns toreros posant davant d'un fotògraf barceloní que també devia estar flipant, sobretot en el moment en què va veure que no era un toro i que era un, que era un bou i que es va escapar... baixar d'enllà cap al torrent, i devia ser curiós, no?
Sí, més no. Sí, tant que sí.
Devia ser curiós. Jo tindria més ganes d'assistir per veure l'espectacle que no pas després pels discursos polítics.
Jordi, una bona anècdota la que ens has explicat avui d'un fet històric de l'any 1896. Gràcies i ens retrobem d'aquí unes setmanes aquí als Tastets d'Història.
Ens veiem. Que vagi molt bé.
Adéu.
Estem a punt de tancar aquesta primera hora de dimecres al Penedès en xarxa. A partir de les 10:06, un cop hàgim escoltat el butlletí de notícies, seguirem parlant de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya a Vilafranca, que justament aquest dissabte celebra portes obertes per al cicle formatiu de grau superior especialitat en guia enoturístic. En parlarem, i també dels plans de futur de l'escola amb el seu nou director, el Gerard Domingo. A 11:15, de nou cita amb l'actualitat, en aquest cas de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu, i tot seguit i fins a les 11 farem tertúlia amb la nostra gent gran, avui parlant de la soledat no volguda.